Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a una nova edició d'Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religioso-cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres. Tenim aquest diumenge per a vostès el resum de notícies de la setmana, com sempre. Una entrevista amb el nostre delegat d'Afers Econòmics, en Carles Martín, amb qui parlarem amb motiu de la Diada de Germanor a celebrar-se diumenge vinent. No hi faltarà la secció Preguntes que ens fem sobre, que avui ens respondrà una d'elles el nostre col·laborador mossèn Xavier Parés, delegat de la Pastoral Sacramental i Litúrgia de la nostra diòcesi d'Urgell. L'Àlex Alsina té a les seves bones mans la part tècnica, la direcció i presentació del programa a càrrec de Maria Marín, qui els està parlant. Comencem. I comencem pel recull de notícies de la setmana. El divendres, dia 26 d'octubre, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives, va presidir la missa de la festa del patró del Col·legi Sant Ermengol d'Andorra la Vella, Principat d'Andorra, a la que hi van assistir els 380 alumnes d'ESO i batxillerat de l'escola. A l'homilia, l'arquebisbe Vives glossà succintament la vida de Sant Ermengol, que el bisbat d'Urgell té com a patró secundari i que el col·legi té com a insigne protector. Va destacar com fou un sacerdot primer i després bisbe, que es preocupà pels altres, fundant una comunitat perquè els capellans visquessin en fraternitat i, posteriorment, construint ponts i carreteres perquè els pobles del Pirineu i la seva gent poguessin estar ben comunicats. Així va servir el poble de Déu fins a la seva mort, precisament quan dirigia les obres de construcció d'un pont per comunicar la Seu d'Urgell i Cerdanya, el lloc anomenat el Pont de Bar. Monsenyor Vives va animar els joves a no ser autorreferencials i egoistes i a vetllar per no estar sempre pendents del propi jo i de la pròpia imatge, essent sempre al centre. Finalment, els animà a sentir-se orgullosos de ser andorrans i del Principat d'Andorra, perquè precisament aquella jornada havien arribat a Andorra dues famílies de refugiats de Síria que, gràcies al corredor humanitari signat entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Cristiana de Sant Egidi, ha permès l'arribada al Principat de famílies refugiades que seran acollides pel govern i per les comunitats cristianes, amb altres institucions, amb generositat per part de tothom. L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives, va rebre la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, al Palau Episcopal, dilluns passat. Durant la trobada es va parlar del projecte de renovació i ampliació del Museu Diocesà d'Urgell i d'altres temes d'interès mutu. A la reunió de treball posterior a l'entrevista van assistir l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i diverses autoritats del bisbat, polítiques i de l'àmbit cultural, vinculades a aquest projecte de remodelació i ampliació del Museu Diocesà. Després de la trobada, la consellera va poder visitar les instal·lacions de l'Arxiu Capitular d'Urgell, on va admirar algunes de les peces més rellevants i valuoses que allà es guarden, comentades per l'arxiver capitular mossèn Benigne Marquès. Dimarts passat tingué lloc a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra, la presentació als mitjans de comunicació social del bisbat del Festival Canòlic Music. En el marc de la celebració del sínode dels joves, la fe i el discerniment vocacional, el bisbat d'Urgell torna a proposar per 6è any consecutiu un festival de música cristiana amb una clara vocació de dur a terme un treball de pastoral juvenil, d'acompanyament dels joves en la recerca de valors i d'actituds a través d'un llenguatge que els és proper, la música i les experiències de solidaritat i reflexió. Se celebrarà els propers dies 16 i 17 de novembre a Sant Julià de Lòria. El punt culminant de la trobada és una missa multitudinària, jove i familiar, el dissabte, dia 17 de novembre, que aplega prop d'un miler de persones de diverses generacions en un sol acte. Aquesta celebració va precedida per espais de comunicació i pregària, tallers de reflexió i tallers vivencials i concerts. El Festival Canòlic Music va néixer fa 6 anys de la iniciativa d'un grup de joves monitors vinculats a la Delegació d'Ensenyament i de Joventut del Bisbat d'Urgell i va trobar en la parròquia de Sant Julià de Lòria un espai on desenvolupar-se amb el suport del Comú de Sant Julià, del Govern d'Andorra i de diverses empreses i particulars. Els delegats diocesans de Joventut i Ensenyament, Lluís Plana i mossèn Pepe Xisbert, són els que han liderat aquest projecte i compten amb el suport d'un equip d'unes 90 persones voluntàries que articulen l'organització dels espais per dormir, els àpats, els tallers, l'atenció als grups i les activitats. Diumenge vinent, dia 11 de novembre, és el dia de l'Església Diocesana. A Catalunya el celebrem com a Diada de Germanor. Enguany té per lema «Amb tu som una gran família». En parlem tot seguit amb el delegat diocesà per als assumptes econòmics, Carles Martín. Aquí saludem. Bona nit, Carles.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí.
A vosaltres, per
cada convidar-me. Cada any et convidem perquè ens expliquis què és això de la germanor i també, per exemple, quina finalitat té aquesta celebració a totes les diòcesis, no? D'Espanya, per exemple, també,
sí.
No?
Doncs aquesta jornada de germanor o diada de l'Església Diocesana és una de les jornades que durant l'any tenen una significació especial per marcar alguna necessitat o algun grup o algun fet que l'Església vulgui significar especialment. Llavors hi ha unes jornades que són pontifícies, que venen marcades per la Santa Seu, i unes altres que són episcopals, que venen marcades per la Conferència Episcopal de cada país. En aquest cas, la Diada de Germanor ve marcada per la nostra Conferència Episcopal i, com bé dius, doncs té enguany com a lema «Amb tu som una gran família». Això què vol dir? Doncs aquí el que volem és conscienciar a tots els catòlics de que som una gran família, som una família de famílies que ens uneix al que estem tots batejats. I com a qualsevol família, doncs tots ens ajudem, tots ens preocupem els uns pels altres, tots participem de les tasques de tot el que tingui a veure amb la família i tots col·laborem amb el nostre servei, amb els dons que cadascú té, doncs hi col·labora. Amb una família col·laboraria amb les tasques de la llar, amb el que s'hagi de fer, cuidant un malalt, i amb l'Església doncs ajudem o col·laborem doncs amb els nostres dons, el que pot ser catequista, el que pot ajudar a temes de càritas, el que pot ser animador de les celebracions, el que pot ajudar amb els cants, el que pot ajudar a fer un cert manteniment, doncs l'objectiu és aquest, que tots siguem conscients d'aquesta pertinença a una gran família. I com a qualsevol família, doncs també té unes necessitats de manteniment de l'estructura, que són, doncs, bueno, doncs són econòmiques, perquè per poder complir la nostra missió, que és l'anunci de l'Evangeli, l'exercici de la caritat I la celebració de la fe, doncs, es necessiten uns temples, uns locals, unes sales parroquials que s'han de mantenir, han d'estar netes, han d'estar calents a l'hivern, s'ha de fer les reparacions que calguin, i això té un cost, i també, com a qualsevol família, tots hem de col·laborar i tots hem de ser conscients de que amb el nostre esforç econòmic també hem de fer possible que això tiri endavant.
Centrem-nos en la família d'aquí, de la nostra diòcesi d'Urgell. Com es du a terme aquesta campanya? Com s'enfoca? Estem a una setmana vista, no?
Sí, doncs perquè tothom hi tingui consciència i coneixement de la celebració d'aquesta jornada, doncs a la diòcesi d'Urgell, com a moltes altres, doncs fem distribució d'uns cartells amb el lema de la jornada, de que amb tu som una gran família, i també repartim unes revistes petites que informen amb molta transparència, que és un deure també que tenim a l'Església, de ser transparents amb la nostra gestió, informen, entre d'altres coses, del resultat econòmic de cada diòcesi, dels ingressos i de les despeses. I s'informa també de l'acció pastoral i de celebracions que han tingut lloc a cada diòcesi, perquè estiguin informats i sàpiguen què es fa amb els diners que cadascú hi posa i col·labora.
Per tant, amb la resposta que la gent dona, voldria dir que hi ha consciència de que a l'Església som tots i tots hi hem de col·laborar.
Sí.
Què hi diries tu?
Bueno, en aquest sentit, podem dir que el 70% dels ingressos que rebem a la nostra diòcesi d'Urgell, en concret, doncs venen ja de les aportacions dels fidels. D'aquest 70%, una part molt important, que és un 39%, ve de l'assignació tributària. Això és la creueta que posem quan fem la declaració de l'impost de la renta perquè vagin una part dels nostres ingressos a l'Església Catòlica, de forma voluntària, que no són uns diners que estan assignats del pressupost de l'Estat, sinó que els fidels, de manera voluntària, diuen que aquesta part de la seva quota ha d'anar a l'Església Catòlica. I amb aquesta línia de finançament, d'autofinançament, és el que hauríem també d'aprofundir en la conscienciació dels fidels. El tema del finançament de l'Església Catòlica aquí al nostre país ve dels acords de l'any 79 entre l'Església i l'Estat, en què, per una banda, l'Estat deia que hi col·laboraria amb l'Església en el seu sosteniment. Però, per altra banda, l'Església també es comprometia a que ella mateixa, per si sola, pogués autofinançar-se, fent un esforç de comunicació i de canvi del sistema perquè fos una manera directa de la que els fidels passessin els diners a l'Església. Llavors, actualment estem, després de diversos sistemes, amb aquest sistema actual d'assignació tributària, que és la creueta de l'IRPF, i que suposa, en el nostre cas, el 39% dels ingressos, i hem d'anar cap a un sistema en què els fidels, de manera més directa, facin les seves aportacions a l'Església, via donatius periòdics, via aportacions
esporàdics
o aportacions setmanals o com sigui, però que no hi hagi un intermediari entre el fidel i l'Església. Aquest seria l'objectiu.
Aleshores, a la nostra diòcesi d'Urgell, com es distribueixen les aportacions dels fidels, concretament? Per exemple, doncs, de cara a l'any passat, que ja tens fa dies que tenim el sí. resum. Fem previsió. Com s'administren aquests diners? Perquè també podem parlar de que es pot fer donació a l'Església de propietats, es poden donar pisos per acollir persones... Uh-huh. En fi, hi ha moltes possibilitats quan es posen en comú els, sí. els diners. Concretament, com va anar l'any passat? Doncs,
en aquesta revista que es trobarà a cada església a la jornada de Germanor, hi ha informació de com rebem els ingressos i com destinem aquests ingressos a les necessitats de l'Església. Llavors, pel que fa als ingressos, que van sumar aproximadament 4 milions d'euros a la nostra diòcesi, uh-huh. el 70%, com he dit, venen dels fidels directament. Un 39% de l'assignació tributària, que és la creueta de l'IRPF, i un 30% ve de donatius, col·lectes i aportacions diverses dels fidels. Uh-huh. Una altra part dels ingressos, un 22%, ve de subvencions i una altra part ve d'ingressos del nostre patrimoni. Nosaltres tenim un patrimoni que algú, en algun moment, per donacions, per llegats o per algun altre concepte, ens els va fer arribar perquè produïssin uns rendiments que es posessin al servei del poble de Déu. Nosaltres tenim la responsabilitat d'aquest patrimoni, fer-lo rendir per poder cobrir les necessitats del poble de Déu. Uh-huh. Llavors, pel que fa a les despeses, la més important, és que suposa un 43%, és el manteniment de la nostra estructura, dels nostres temples, de les nostres edificis, cases parroquials, edificis que som un bisbat molt, molt gran en extensió, tenim més de 1.000 esglésies, i això suposa un cost de manteniment molt, molt elevat. I després tenim més o menys un 40% de despesa, que és per el manteniment del clergat, dels sacerdots i del personal laic que hi col·labora amb el bisbat, i que sense la seva feina no seria possible administrar tota l'estructura. I tenim un 13% del pressupost, que és per accions pastorals i assistencials. Poden ser totes les tasques de feines de catequesi, les càritas parroquials, perquè la diocesana va a part, i aquí és com dediquem els nostres recursos.
Manca el prendre consciència d'algun aspecte que potser no contemplem, Déu-n'hi-do el que has explicat, que és així. Però, diguessis, mira, doncs aquí no hi pensem i, en canvi, s'ha de tenir, per exemple, assistència a gent gran a casa, algun tipus d'inversió que s'hagi de fer amb això com a comunitat cristiana. Poso un exemple com podria ser un altre. Se t'ha acut a tu algun que potser hagin de prendre consciència els fidels, els cristians, de que hem de tenir en compte això també?
Jo diria que hi ha moltes necessitats i moltes maneres de col·laborar, i que cada cas, cada parròquia pot ser diferent. Que la persona que pugui col·laborar donant alguna part del seu temps a l'Església, el millor és parlar-ho amb el seu rector i que ells vegin de quina manera es pot concretar aquesta col·laboració. I ara se m'acudeix una necessitat, que pot ser que les esglésies estiguin obertes, que és un desig del Sant Pare. Sí, hi ha moltes esglésies tancades perquè no hi ha ningú que les pugui vigilar, atendre, i perquè no estiguin soles, que també pot ser perillós si hi ha coses de valor al temple. No? Mm-hmm. Doncs aquesta podria ser una necessitat i que gairebé tothom pot ajudar. Mm-hmm.
No, això és molt interessant, perquè a vegades pensem, o exigim, entre cometes, que jo voldria anar a resar i l'església està tancada, sí, però potser una col·laboració, una donació que es podria fer, és a dir, jo disposo aquest temps lliure, podria dedicar-me a vetllar, entre cometes també, a vetllar perquè l'església estigui oberta, atesa, perquè la gent pugui anar a resar. Clar, és un altre servei i no és qüestió de diners, perquè aquesta
gent... És qüestió de temps, de voluntat i d'un esforç.
Per això dic que no només hem de pensar en els diners, que a vegades...
No.
Hi ha tantes realitats, com tu molt bé saps, que potser surten del nostre control mental, però que hi són, I tu dius, bé, jo puc col·laborar d'aquesta manera en l'Església. Potser no puc aportar 100 euros cada mes, però sí que puc ajudar. Doncs mira, de 5 a 8 del vespre jo puc estar-me al temple, a la parròquia o això, perquè la gent pugui anar a resar.
Sí.
És un servei molt interessant. És una comunió
molt,
de béns,
molt important, també.
I molt important.
Dones l'oportunitat a gent perquè pugui pregar, que és la força de la nostra fe, l'oració.
Clar que sí. Carles, encantats, com sempre, que vens i ens expliques com funciona lo de Germanó. I agraïm moltíssim doncs, l'entusiasme que hi poseu, us feliciteu pel tasca. En definitiva, doncs, com diu el lema d'enguany, amb tu som una gran família. Considerem-nos gran família, col·laborem perquè l'Església, que som tots, vagi endavant, creixi i, sobretot, que la gent doncs, pugui tenir, viure la seva fe.
Molt
gràcies, bona nit, Carles.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Entrem ja a la darrera secció del programa Església d'Urgell, que és preguntes que ens fem sobre. Hem convidat al nostre col·laborador, novament, mossèn Xavier Parés, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou
aquí.
Doncs,
Mireia, hi tornem a ser, ja ho sabeu.
Sí, gràcies per venir. La pregunta que tenim avui per a vostè és què significa la vestimenta d'un sacerdot quan oficia un acte litúrgic?
Clar, lògicament, quan el sacerdot oficia un acte litúrgic, queda separat de lo mundà, de lo material, i, per tant, s'ha de simbolitzar d'alguna manera que està actuant com a alter Christus, no? Com un altre Crist que està fent les vegades de Crist perquè està presidint l'Eucaristia o està presidint la litúrgia. I per això es posa uns vestits que el diferenciïn, no? Al principi, això, els romans, és clar, els romans vestien molt elegants, amb aquelles túniques romanes, no?, que veiem a les pel·lícules, que vestien, era una elegància molt gran. I, clar, va arribar un moment, perquè aquelles túniques eren massa complicades i van vestir-se, doncs, d'una manera més còmoda, com vestim ara les persones, no? I llavors, doncs, aquestes túniques les van deixar... Van deixar d'utilitzar-les per la vida mundana, per la vida ordinària, diguéssim, i les van deixar una mica per utilitzar-les pues, en les celebracions del culte litúrgic, no? Per remarcar pedagògicament que era una acció sagrada i, per tant, anaven vestits amb uns ornaments sagrats. I així pues, s'ha anat conservant, de totes maneres s'ha anat renovant una mica aquesta vestimenta litúrgica també, no? I té com una triple funció el vestit litúrgic. Primer de tot, una funció protectora, perquè ens protegeix de l'altre, de la vida ordinària i mundana i del material. Després, una funció estètica, ens fa elegants, ens fa d'una manera pues, més bonica, més eleganta, més... i d'una manera també una funció simbòlica, que simbolitzem que no sóc jo, sinó que estic fent una funció que és una funció que correspon a la divinitat, que correspon a Crist, no? I, per tant, la Bíblia parla de vestits blancs, dels àngels, l'Apocalipsis, em sembla, que és que en parla sobretot, i revestir-se és expressar pues, que estàs fent una cosa que té un caràcter sagrat, que és un símbol d'un ministeri que estàs realitzant i, per tant, és una cosa de tipus religiós. No? Actualment pues, s'han anat modernitzant els vestits litúrgics que tenim ara després del Vaticà II, sobretot és l'alba. L'alba, la túnica blanca, que no solament l'utilitza el prevere, sinó que l'utilitza també el diaca, que l'utilitza també els ministres, els acòlits,
sí.
Els escolans, no? L'alba, que és la túnica blanca. Després hi ha l'estola per administrar els sacraments, que el prevere la porta sobre el coll, i els diaques la porten creuada. Creuada
en diagonal, diguéssim.
En el cos, exacte. I després hi ha la casulla. La casulla ja és, diguéssim, l'ornament per celebrar l'Eucaristia. no s'ha de celebrar l'Eucaristia sense casulla. Hi ha vegades capellans que utilitzen, que no posen la casulla, sobretot a l'estiu, perquè fa calor. No, la casulla és el vestit de celebrar l'Eucaristia. Els concelebrants poden concelebrar amb estola, no?
Sí, sí,
però
sí.
El president, el que diu la missa, el que celebra, el que presideix, aquest ha d'anar, certament, amb la casulla. I després també hi ha altres... la dalmàtica, per exemple, els diaques poden portar una dalmàtica, que és un signe del servei que fan a la litúrgia, i fins i tot hi ha el roquet que també es posa sobre la sotana, no?, per donar la comunió, per fer una benedicció, amb coses més senzilles. Tenim per les coses solemnes les capes pluvials, que s'utilitzen molt poc ara,
sí.
Les capes pluvials. I les sagristies n'hi ha moltes i de molt maques, no?
Sí, sí.
Que potser també s'haurien d'utilitzar una mica més, les capes pluvials. També hi ha, per exemple, per donar la benedicció al Santíssim, el numeral, que fa recollir el cupó o la custòdia. I després també, doncs, quan són bisbes, sobretot si són arcabisbes, el papa els hi posa el pàlio, que és símbol de l'arcabisbe, no?, que té tota una sèrie de diòcesis, i després també els bàculs i les mitres, que són els símbols episcopals, no?, del pastor d'una església diocesana. I, per tant, hem d'intentar, doncs, utilitzar aquests ornaments que tenen una funció pedagògica, i que tenen una funció també decorativa i festiva, i que per tant ens separen una mica lo profà de lo religiós. I em penso que és important dir-ho, saber-ho, i que els ornaments siguin lo més solemnes, els més dignes possible, perquè estan destinats a coses sagrades.
Molt bé, doncs moltíssima gràcies, mossèn Xavier Parés, delegat diocesà de Pastora Sacramental i Litúrgia, per aquesta resposta, i ja sap
bueno,
que...
Bueno, ja ho sabeu, sempre que convingui, puguem a la vostra disposició.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Gràcies, amics, amigues, per haver-nos acompanyat. De debò, un regal compartir aquesta estona amb vostès. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem diumenge vinent, aquí, en la sintonia de Ràdio Estel. Salutacions del tècnic de control, Àlex Alsina, i de Maria Marín, qui els parlen. Que tinguin una bona setmana i que gaudeixin de la vida. Una abraçada per a tothom. Adéu-siau.